Bon dia a tothom, són les 8. Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 17 de març del 2024. Va, que el sol ja ha sortit fa una bona estona, fa una hora, més d'una hora fins i tot, en un dia en l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre, fins una mica després de les 7 de la tarda al canal, altra punta del país. De seguida, Xavi Segura, que ens portarà el temps avui, que tècnicament encara som a l'hivern, hi ha pujada de temperatures. Compte que avui a l'interior, comarques de Lleida o també a l'Ebre, els termòmetres poden ascendir fins als 27-28 graus. Per tant, temperatures ja de final de primavera. A l'espera de, això sí, una remullada d'algunes pluges que podrien caure al país dilluns, dimarts, que tot i això no semblen res de l'altre món. De seguida ens ho explica el Xavi. Diumenge, que avui, allò que diu el món a RAC1 de... Si voleu que us entrevessi el xuxu a l'hora de l'esmorzar, una fórmula molt ràpida és posar-vos al davant el diari La Vanguardia amb l'entrevista que li dona la ministra de Defensa, Margarita Robles, que adverteix aquest matí obertament d'una amenaça de guerra a Europa per la qual avisa la societat no n'està sent conscient. És una entrevista difícil, que coincideix en un moment que molts analistes parlen d'un rearmament bèl·lic dels estats europeus davant l'amenaça russa i de com s'ha enquistat el conflicte a Ucraïna. Margarita Robles diu en aquesta entrevista, insisteixo, a La Vanguardia, avui, textualment, cito textualment, l'amenaça de guerra és total i absoluta. Europa ha de ser conscient que el perill és molt a prop, no és una pura hipòtesi, és real. El govern està plenament abocat a aquest escenari bèl·lic. I encara apunta. Putin és una enorme amenaça pels països limítrofs, però també per la comunitat internacional. Avui dia, diu Margarita Robles, un míssil balístic pot arribar perfectament des de Rússia fins a Espanya. M'agradaria fer una crida d'atenció a la societat espanyola perquè de vegades tinc la percepció que no som conscients de l'enorme perill que hi ha en aquests moments. Déu-n'hi-do les paraules de Margarita Robles, insisteixo, ministra de Defensa, aquest matí a La Vanguardia, davant l'horitzó que té Europa en aquests moments. I a partir d'aquí, allò que diuen, avall amb el diumenge. Si supereu el xuxu, us el desentrevesseu, tot anirà millor. Perquè són certament preocupants les paraules de la ministra en un dia, per cert, que Rússia vota en les seves eleccions presidencials, on Putin, és evident, tornarà a rebre el suport per governar 6 anys més. Enmig d'això, és cert que semblen els conflictes més locals o més interns o més nacionals més petits. Fins i tot la batalla electoral catalana. Queden 2 mesos perquè Catalunya torni a votar, en un clima d'una certa incredulitat i fins i tot irritació política, ciutadana, perquè la classe política ha estat incapaç d'aprovar uns pressupostos que milloraven força els recursos del país. Aquest cap de setmana hem vist com tots els partits posaven en marxa la maquinària electoral. Es faran llargs aquests 2 mesos de campanya contínua. Sobretot en una campanya per mirar de convèncer la ciutadania que les mateixes cares i els mateixos lideratges que han dut al bloqueig polític del país, a la incapacitat de governar i d'administrar uns pressupostos, els mateixos líders sabran desbloquejar la situació. Ahir vam entrevistar Joel Joan, parlant, entre altres coses, de la seva obra de teatre, d'Escape Room, que s'està fent al Condal. Però haver-hi un moment va escenificar, crec perfectament, el cansament de ser un membre d'aquesta societat que és la catalana. En aquest moment, diria, memorable de la ràdio.
Estic cansat de ser català.
En algun moment.
Estic cansat des del puto primer dia que vaig néixer.
És bastant cansat
ser català. És horrorós ser català. I és que m'encantaria ser de Càceres, tio. Però tu saps la tranquil·litat que ha de ser, tio, llevar-te... Exacte, al matí, no haver de defensar la llengua, no patir que perquè et manifestes et fotin a la presó 3 anys i mig, que no has de lluitar per les coses més bàsiques i que hi pot haver més sentit de l'humor. Clar, és un país molt estressat el nostre.
Estressat i estressant. T'imagines ser de Càceres? Doncs això. que cansat ser català, i espera't. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de la tensió continguda a les presons catalanes després dels bloquejos ahir de Quatre Camins i Batràs. La protesta va provocar el confinament de 1.200 presos a les seves cel·les. Ahir a la nit els funcionaris van aixecar el tall com a gest pels interns, però amenacen amb reprendre les mobilitzacions demà.
Mentrestant, continua el compte enrere per la convocatòria oficial de les eleccions. Serà demà. Es convocaran oficialment a Catalunya després d'un cap de setmana ja amb els primers actes de precampanya. Mentrestant, ahir Junts i el PSOE van fer una quarta reunió a Suïssa amb mediació internacional. El Suprem, que per cert preveu retirar-li l'ordre de detenció a Carles Puigdemont quan s'aprovi l'amnistia.
I tercer i últim dia d'eleccions presidencials a Rússia. Ja hi han participat més de la meitat dels 112 milions de ciutadans cridats a les urnes. Avui estarem pendents a partir de les 12 de l'acció convocada per l'oposició al Kremlin, migdia sense Putin, davant dels col·legis, impulsada per la vídua de Navalny, Yulia Navalnaya.
També pendents de les possibilitats d'una nova treva a Gaza, avui que reprenen negociacions a Doha, al Qatar, sobre la taula un alto al foc temporal amb alliberament d'hostatges. Mentrestant, els camions d'ajuda humanitària vinculats a Open Arms han arribat al nord de Gaza, els primers a fer-ho sense atacs en 4 mesos.
I èxit rotund de la primera edició del Cap Butaca Buida del Sant Jordi Teatral va aconseguir ahir arribar a 55.000 espectadors, assolint un rècord mundial d'assistents al teatre en un sol dia. La iniciativa es repetirà el 22 de març de l'any que ve.
Esports, el Barça li pot tenir a la segona posició de la Lliga, el Girona, si guanya l'Atlètic de Madrid al Metropolitano a partir de les 9 de la nit. Ferran Torres i Marcos Alonso ja estan recuperats i poden tornar a la convocatòria. L'equip gironí va perdre ahir per 1-0 a Getafe i el Real Madrid, que va guanyar 2-4 a l'Osasuna, s'escapa cap al títol de Lliga amb 10 punts d'avantatge. L'Espanyol estrena aquesta tarda entrenador Manolo González en partit de segona a 6:45 a la Romareda contra el Saragossa.
I el temps, avui les temperatures encara pujaran més i es poden fregar els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor atípica per l'època i tot plegat amb molta calma, sol combinat amb bandes de núvols sense precipitacions en lloc i algunes boires en trams de la costa.
Ara són les 8 i 7 minuts. Tal com us dèiem, a Catalunya, treva mínima a les presons mentre es manté la màxima tensió pel conflicte amb els funcionaris. Demà podrien tornar-hi, però de moment avui totes les presons catalanes es desperten sense protestes. Ahir a la nit els funcionaris van decidir aixecar el bloqueig que hi havia encara a les presons de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, i també la presó de dones de Batràs, a Barcelona, com un gest, sobretot cap als interns, i també per mirar d'alleugerir la tensió dins dels mòduls després de 2 dies en què milers de presos s'havien hagut de quedar tancats a les cel·les. Ho explicava la Raquel, portaveu de les mobilitzacions de Quatre Camins.
Com un acte de bona voluntat per part dels funcionaris, nosaltres volem que els interns puguin comunicar, que les famílies puguin venir, no hi haurà aquí protestes, no hi haurà manifestants, no es tallarà el pas, i per part nostra esperem que la vida al centre es pugui restablir amb normalitat.
Això sí, els treballadors no abaixen els braços, volen seguir posant el govern contra les cordes i per això avisen que demà reprendran les mobilitzacions en diversos centres penitenciaris. Avui, però, els presos sembla que podran fer vida normal i podran, per tant, rebre les visites dels familiars sense els entrebancs que hi havia ahir. Ho faran després d'uns dies en què la situació estava al límit. Aquest és l'ambient que respirava els cops dins la presó de Quatre Camins en un vídeo que han enviat dos presos del mòdul 2 i que ha publicat el Nacional, evidenciant que allò era una olla a pressió amb els interns molt nerviosos per no poder sortir durant tantes hores. En aquesta presó de la Roca del Vallès, l'anunci de la pausa de les mobilitzacions es va fer poc abans de les 9 de la nit i mitja hora després van començar a sortir els funcionaris que portaven 24 hores de bloqueig. Ho van fer com sentim entre els aplaudiments dels companys i amb la vista posada a no aturar-se fins que el Departament de Justícia respongui les seves demandes, Jordi Claret.
Després d'un llarg i intens dia en què mig centenar de funcionaris van tenir els accessos de la presó de Quatre Camins bloquejats, ells mateixos en assemblea van decidir aixecar el bloqueig de cara a la jornada d'avui. Amb aquest gest volen normalitzar una situació que cada vegada era més insostenible dins la presó. Aquesta treva, però, només durarà un dia, ja que avisen que a partir de dilluns tornaran a mobilitzar-se. Així ho explicava la Raquel, funcionària i portaveu de la protesta a Quatre Camins.
Les negociacions estan totalment estancades. De fet, les notícies que ens arriben del director són que no té cap mena d'intenció de cedir. Això és un moviment assembleari, per tant ho anirem parlant, ho anirem pactant, però la intenció és continuar fins que se'ns escolti.
Les demandes continuen sent les mateixes. Volen la dimissió del secretari de Mesures Penals i, en concret, el centre penitenciari de Quatre Camins també exigeixen que s'aparti a Domingo Estepa de la direcció del centre.
Gràcies, Jordi. I a Batràs, en canvi, l'ambient va ser bastant més tranquil al llarg del dia, tot i que les internes d'aquest centre penitenciari de Barcelona portaven des de dijous al vespre a les cel·les tancades. En general, van col·laborar molt més amb els treballadors i no es van viure moments de tanta tensió com els que explicàvem a Quatre Camins. Ara bé, els funcionaris de la presó de dones també avisaven que això, la protesta, no s'acaba aquí. Raquel Ashby.
Les internes van poder sortir de les cel·les per dutxar-se, per dinar i per prendre's la seva medicació. Ho ha explicat a RAC1 la Marta, portaveu del sindicat de presons a CAIP. D'altra banda, el coordinador de la Intersindical Alternativa de Catalunya, Carles Membrado, també a RAC1 creu que la mort de la cuinera ha de tenir conseqüències.
Les internes han sortit, les internes han fet les seves conductes d'higiene, han dinat, han pres la seva medicació, han pogut avisar els familiars. Aquesta presó ha estat supertranquil·la tot el dia.
Aquesta mort no ha de ser en va. Des de tots els sindicats estem convençuts que l'única manera d'honorar la mort és la dimissió de la consellera i del secretari de Mesures Penals, el senyor Amán Calderó, perquè són els màxims responsables.
Els sindicats no refien de la promesa de la consellera, que assegura que incorporaran 800 nous funcionaris a les presons. A més, reivindiquen que des del 2022 els treballadors pateixen agressions dia sí, dia també, tot i que destaquen que a Catalunya mai abans no hi havia hagut una víctima mortal.
Gràcies, Raquel. La tensió que s'ha generat aquests dies al centres penitenciaris, és cert que preocupa el govern perquè, en fi, la situació ha estat i continua sent molt delicada i l'administració li demana als sindicats que s'asseguin a negociar per reconduir-ho. Ara bé, tot i les peticions insistents perquè hi hagi dimissions a la cúpula del Departament de Justícia, la consellera Gemma Ubasart avisa que no en té cap intenció.
Estem davant d'una situació molt complexa. Tenim 8.000 persones en el sistema. La responsabilitat nostra, com no podia ser d'una altra manera, és gestionar aquesta situació tan complicada que tenim davant. Per tant, és una responsabilitat d'un representant públic poder gestionar aquesta situació.
El govern també descarta que la consellera hagi de plegar ara, tot i que la vicepresidenta Laura Vilagrà no es mullava ahir des d'aquest programa a l'hora de deixar clar si és una opció que es plantegen si la situació no es resol. Ho deia ahir al Via Lliure.
En un moment crític com el que vivim ara en les presons, doncs el que toca justament és que superem aquest moment i després veiem quines mesures s'han de prendre en tots els sentits.
No descarta que hagi de dimitir la consellera més endavant?
Jo ara no ho prevec. Sincerament, la situació és crítica i el que necessitem és tots els efectius, totes les persones que en aquests moments estan al capdavant de la conselleria treballant intensament per resoldre aquesta situació.
Vilagrà, que defensava també el paper del Departament de Justícia i demana també als treballadors que s'asseguin a negociar. Doncs bé, per analitzar tot el que ha passat els últims dies i saber com avancen aquestes negociacions, com està la situació a l'interior de les presons, avui tindrem conversa amb el responsable de presons de la UGT, que és el sindicat majoritari dels funcionaris, Xavier Martínez. Ho farem en temps de tertúlia a partir de les 9 amb Antonio Baños, Carla Torró, Joan Serra i Manel Manchón. Un minut i un quart de 9 del matí. Aquesta crisi que arriba en un cap de setmana en què ha arrencat de ple la precampanya electoral a Catalunya amb un protagonisme molt important per Carles Puigdemont. Ho explica avui la Lola García a La Vanguardia. Junts per Catalunya està intentant que tota la campanya del 12 de maig de les eleccions pivoti sobre el retorn o el no retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Doncs precisament avui llegim al diari Ara que el Tribunal Suprem preveu retirar-li l'ordre de detenció un cop entri en vigor la llei d'amnistia, que això hauria de ser a finals de maig. Se li retiraria, segons el diari Ara, per part del Suprem, l'ordre de detenció en el moment que entri en vigor la llei d'amnistia. Per tant, s'eliminaria en principi la possibilitat d'una detenció i, per tant, de condemna pels fets de l'1 d'octubre. Per tant, l'expresident, en aquest cas, podria venir després de les eleccions sense risc d'entrar a presó. Segons aquesta informació, si això acabés passant, caldria esperar, això sí, una resolució del Constitucional o del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè tornés a aparèixer el risc de presó. I d'entrada, l'ara també apunta que el Suprem creu que l'ordre de detenció s'haurà de retirar de totes totes. Sigui com sigui, si Puigdemont vol tornar a Catalunya abans que la llei d'amnistia entri en vigor, durant la campanya del 12 de maig, per exemple, sí que podria entrar a presó, segons aquesta informació. Sobre la causa de tsunami democràtic, mentre Puigdemont continuï sent eurodiputat, el Suprem no hauria de poder actuar contra ell, perquè abans hauria de demanar un suplicatori a l'Eurocambra. Encara sobre aquesta qüestió, avui és interessant perquè el qui era conseller, Toni Comín, matisa avui el que fa dos dies deia l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al Monarracú, que deia que Puigdemont estava disposat a tornar i fins i tot a ser detingut. Doncs bé, Comín diu en una entrevista avui a VilaWeb que no cal assumir riscos de possibles detencions i que és preferible esperar-se i evitar-ho. De fet, fins i tot diu que es podrien esperar a tornar en un segon debat d'investidura, per tant, si fallés el primer. Recordem que entre el primer i el segon hi ha un límit de 2 mesos. En el cas que, insistim, Carles Puigdemont guanyés les eleccions i tingués majories per governar. Recordem aquesta qüestió, que hi haurien d'haver-hi 2 mesos. En aquesta entrevista, Comín, per cert, també es postula com a possible candidat a les eleccions europees si finalment Puigdemont és el candidat de Junts a la presidència del govern de la Generalitat. I sobre el possible retorn de Puigdemont, també parla avui a La Vanguardia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que diu que li agradaria que pogués tornar per participar de la campanya electoral.
A mi m'agradaria, però això no ho decideixo jo, sinó que decidiran els jutges. I hem vist quina ha estat la dinàmica de determinades decisions judicials. Crec que seria bo que poguéssim contrastar model de país i saber doncs les posicions sobre la sequera, sobre desenvolupament econòmic, sobre llengua i sobre com afrontar la relació amb l'Estat.
Puigdemont, que també, per cert, ha estat protagonista d'aquest cap de setmana, de la jornada d'ahir, després que es va fer públic que Junts s'ha tornat a reunir a Suïssa amb el PSOE, en aquest mecanisme verificat internacionalment. De fet, en va deixar constància una fotografia que avançava al Nacional, que avui és portada del diari El Mundo, on Carles Puigdemont apareix amb Jordi Turull i amb Míriam Nogueras reunits en un hotel de Zuric. És una imatge que avui és portada, insistim, del diari El Mundo, que és prèvia o posterior a una reunió amb el PSOE, que és, segons han revelat Junts i el Partit Socialista, la quarta trobada ja en la mediació internacional que va ser part del pacte entre els dos partits per la investidura de Pedro Sánchez. De fet, fins ara només havia transcendit públicament la primera reunió, que va ser el desembre. En la d'ahir, que també es va fer a Suïssa, Junts i Socialistes haurien segellat definitivament l'acord de la llei d'amnistia i haurien avançat amb d'altres temes de l'acord d'investidura. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. Tots dos partits van explicar ja en un comunicat curt i gairebé sense detalls que aquest cap de setmana han celebrat la quarta reunió, tot plegat després que es filtrés una fotografia de Jordi Turull, Míriam Nogueras i Carles Puigdemont en un indret de Suïssa entre Zuric i Basilea. De fet, Puigdemont ha estat a totes les reunions i de manera presencial. La trobada d'ahir, segons el comunicat firmat pels dos partits, va servir per avaluar l'acord de la llei d'amnistia i avançar en altres aspectes com la llengua o la transferència de competències en immigració. En aquest sentit, fonts molt properes a Carles Puigdemont han explicat a RAC1 que s'ha avançat molt en aquest traspàs de competències en immigració. Les mateixes fonts confirmen que les altres trobades s'han fet quan tocaven, és a dir, un cop al mes. Les mateixes fonts també expliquen que el finançament de Catalunya serà un dels temes de les properes reunions, amb l'exigència de Junts perquè el PSOE publiqui les balances fiscals de manera completa.
I un cop es va fer pública la reunió, com era d'esperar, el PP no va trigar gens a fer servir la fotografia per carregar contra el PSOE. Des de Ginebra, directament acusant els socialistes d'estar pactant en Puigdemont, que podrà tornar a Catalunya després de les eleccions del 12 de maig. Ahir la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, li retreia als socialistes que facin concessions a Junts mentre els independentistes neguen els pressupostos generals de l'Estat. Ho recull tot plegat des de Madrid, Roger Parcíbe. Roger, bon dia.
Bon dia. Sí, els populars diuen que Sánchez accelera a Suïssa i paralitza Espanya. Hosta, diuen el Partit Popular, de la subhasta de Puigdemont. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, afirma que a Ginebra es va pactar el referèndum i exigeix respostes.
Estamos convencidos de que en esa cita clandestina lo que se ha abordado es el referéndum de autodeterminación. y le pedimos al Partido Socialista que diga que qué han acordado.
Des del PP també apunten al PSC, diuen que els socialistes catalans són còmplices de les sessions a un independentisme que veuen cada cop més enfortit. Exigeixen saber si Sánchez i Salvador Illa han promès a Puigdemont que podrà tornar a Catalunya després de les eleccions del 12 de maig.
10 minuts i seran 8:45 del matí, tot això en el context d'una batalla electoral que ja ha arrencat motors, es farà llarg perquè queden 2 mesos, demà es convoquen oficialment, encara no estan convocades oficialment les eleccions, però aquest cap de setmana hi ha molts actes d'alta volada que confirmen que els partits han entrat ja en la dinàmica preelectoral claríssimament. Avui Salvador Illa i Pedro Sánchez seran a Barcelona per tancar el Congrés Socialista, que ahir va escollir oficialment Illa com a candidat en aquesta cursa cap a la Generalitat, i on el primer secretari del PSC feia un discurs ja directament de campanya electoral.
Vull expressar-vos el meu compromís per fer realitat un nou futur, per obrir una nova etapa a Catalunya. Per obrir un nou futur i una nova etapa a Catalunya d'esperança, per fer realitat una nova etapa a Catalunya per la normalització política a Catalunya.
Illa sortirà reforçat del Congrés, que avui aprovarà el full de ruta per als pròxims anys. Sílvia Solanes.
El PSC passa per un moment plàcid i ahir es va notar l'elecció de Salvador Illa com a primer secretari del partit i com a candidat. Ni un vot en contra ni una abstenció entre els més de 1.000 delegats i militants que aquest cap de setmana reuneixen al Palau de Congressos de Catalunya. En el seu discurs, Illa va defensar arribar a tothom.
Un nou futur i una nova etapa que comença avui. Vull expressar-vos el meu compromís per millorar la vida de totes i de tots els ciutadans de Catalunya. Visquin on visquin, vinguin d'on vinguin, pensin el que pensin, siguin federalistes, siguin autonomistes o siguin independentistes.
La seva primera prioritat va dir recuperar els serveis públics. Avui el Congrés aprovarà l'executiva que acompanyarà Illa en aquesta cursa electoral. També el full de ruta per als pròxims anys. Defensen un finançament just, però sense privilegis, desplegar l'Estatut i dominar el català, el castellà i l'anglès quan s'acabi l'educació obligatòria. Sí, Illa va tenir el suport de Zapatero divendres per obrir el Congrés. Avui ho farà Pedro Sánchez, que aquest migdia el tancarà.
Gràcies, Sílvia. I Esquerra també s'ha capbussat de ple la precampanya, situant precisament el PSC com el rival a batre i amb el qual no volen ni poden pactar. Avui ho deixa ben clar el president Aragonès a una entrevista a La Vanguardia. Ahir ja ho deia també Laura Vilagrà al Via Lliure. Diu Aragonès que, tot i que han aconseguit entendre's en el passat, per exemple, en els pressupostos, és impossible que governin plegats amb Salvador Illa.
Molt hauria de canviar el PSC, i el veig molt lluny dels nostres postulats. Per tant, amb el PSC d'avui és molt diferent d'aquell PSC de Pasqual Maragall amb el que vam poder arribar a acords. Per tant, jo ho veig inviable, un acord de govern amb el PSC.
Un acord de govern inviable, tot i que fa poques setmanes van acordar els pressupostos. Uns pressupostos, per cert, que també en parla l'entrevista Pere Aragonès, diu que faran mans i mànigues per salvar el màxim de partides contemplades als pressupostos i que finalment no s'han pogut aprovar.
I treballarem per intentar que tot allò que està en risc, que s'ha perdut, a causa d'haver rebutjat aquest pressupost, es pugui restaurar el més aviat possible. Si és a través d'un decret durant aquest any 2024, doncs endavant, i si haurem d'esperar els pressupostos del 2025, doncs també, però en tot cas, com més aviat millor.
Els republicans, en tot cas, que també posen la directa cap a les eleccions. Ahir ja van donar el tret de sortida amb un acte a Barcelona amb tota la plana major del partit. Hi era Aragonès, hi era el líder republicà Oriol Junqueras, on van reclamar una majoria àmplia pel 12 de maig per evitar que el país torni a caure en el bloqueig. I van insistir amb la idea que el contrincant és el PSC. De fet, presenten Salvador Illa com el delegat de la Moncloa a Catalunya. Més detalls, Giró.
Amb tot el govern a primera fila, excepte la consellera Ubasart, Esquerra va defensar amb contundència la seva gestió i va retreure l'oposició, especialment els comuns i Junts, la irresponsabilitat, deien, d'haver tombat els comptes. Pere Aragonès i Oriol Junqueras van reclamar prou força perquè això no torni a passar.
Davant de la irresponsabilitat d'aquells que han deixat sense recursos els sectors que més ho necessiten, demanem a la ciutadania de Catalunya que confiï en aquells que hi som sempre.
Que el nostre compromís sigui el de no dependre mai dels vots d'aquells que van posen el seu egoisme a les necessitats de la nostra pàtria.
Amb dard del president també a Salvador Illa, qui situa com a rival a batre el 12 de maig.
També ens dirimirem si qui lidera aquest país és un president de Catalunya o un delegat de la Moncloa.
Protagonisme dels pressupostos compartit amb l'amnistia, els republicans van treure pit, orgullosos de la seva aposta, amb discursos també de Marta Rovira i Rubén Wagensberg des de Ginebra.
I mentrestant, Junts per Catalunya també comença a greixar la maquinària, tot i les incògnites sobre la candidatura de Carles Puigdemont. Avui, ara que sentíem a Pere Aragonès dir que, en el cas de Salvador Illa, si governés seria merament un delegat del govern espanyol a Catalunya, és una frase que s'assembla molt a la que diu avui Jordi Turull, el secretari general de Junts, en una entrevista al diari El País. Diu que s'haurà de decidir si el país vol anar cap a l'autodeterminació o simplement tria Illa, que és el delegat del govern d'Espanya a Catalunya i poca cosa més. La nostra aposta, diu, és un govern independentista. Salvador Illa no serà en cap cas president amb els vots de Junts, diu Jordi Turull. Per tant, confrontació de Junts per Catalunya contra el PSC també, però també davant d'Esquerra Republicana. Laura Borràs li posava ahir el dit a la nafra al fracàs dels pressupostos.
La constatació d'un anunci llargament ja conegut i anunciat per Junts per Catalunya, el fracàs del govern més dèbil de la història de Catalunya. I, per tant, la convocatòria d'aquestes eleccions que han de poder trencar aquesta dinàmica de poca solvència a l'hora d'afrontar els problemes greus que té el nostre país.
Per la seva banda, la CUP ha anunciat que escollirà els noms dels seus caps de llista de forma telemàtica, amb una votació telemàtica a finals de mes. Ho anunciava ahir Carla Riera, que va acusar també Esquerra, Junts i el PSC d'estar actuant per interessos partidistes.
Esquerra Republicana, el PSC i Junts, més enllà de diferències aparents o de matisos, actuen com un bloc a favor dels interessos d'una minoria egoista que en plena crisi climàtica i social volen continuar fent negoci a costa de la majoria de la gent del nostre país.
Recordem que la CUP es trobava en plena reestructuració, remodelació del partit, l'anomenat procés Garbí, i ahir van explicar que el mantindran al calendari de debats, tot i que hauran de fer alguna adaptació. Mentrestant, l'ANC ha descartat ja definitivament crear una llista cívica per aquestes pròximes eleccions. Després de 15 dies de consulta interna, finalment el no s'ha imposat per molt poc entre els socis de l'entitat, gairebé un 50%, diferència només de 98 vots. Tot i el resultat, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, obria la porta a impulsar en el futur aquesta famosa llista.
Tan poca diferència entre el no i el sí és un no per ara. És un no en aquestes eleccions de 12 de maig del 2024 que s'han convocat precipitadament.
Veurem en quina situació queda Dolors Feliu, que era una de les principals defensores d'aquesta llista cívica per anar a unes eleccions. Tot plegat mentre políticament la governabilitat també de Barcelona encara no està resolta. Ara Jaume Collboni ha obert la porta a incorporar els comuns al govern municipal, però només si abans li aproven els pressupostos. I els Ada Colau li diuen el contrari. Primer un acord per entrar al govern, després entès amb els comptes. Collboni en parlava ahir al Congrés del PSC.
Yo estoy determinado a tirar adelante estos presupuestos por la vía que sea y yo estoy determinado a compartirlo también ampliando el gobierno municipal con las fuerzas de progreso. Pero primero se acuerdan las políticas y se votan unos presupuestos.
Per cert, que després del Congrés Socialista d'ahir, Jaume Collboni s'ha convertit en el número 3 del PSC com a secretari adjunt, càrrec que fins ara no existia. L'alcalde va per darrere de Salvador Illa, que és el número 1, i de Núria Marín, que continua sent la número 2. Són més de 60 noms els que formen la nova executiva del partit. I mentrestant a Madrid, 2:02 del matí, continua embolicant-se el cas Ayuso. Atenció, que el diari Opunesa estudia presentar una denúncia judicial per les amenaces que ha rebut per part d'un membre de l'equip de la presidenta de Madrid arran de les notícies que ha publicat sobre el cas de frau fiscal que afecta la seva parella, Alberto González Amador. No és un qualsevol, és el cap de gabinet mà dreta d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ha amenaçat una periodista del diari Opunesa amb la frase «Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas que os den». Aquesta era una frase que va llançar-li Miguel Ángel Rodríguez a una periodista del diari Opunesa quan es va saber que publicaria aquesta informació a través de WhatsApp. Per tant, ha quedat per escrit. Tot això evidencia el nerviosisme que hi ha a les files dels populars madrilenys per aquest cas. La periodista va replicar-li a Miguel Ángel Rodríguez si allò que li havia enviat era una amenaça. Rodríguez va contestar que era un anunci, Aurora Rodríguez.
L'intercanvi de missatges es va produir després que el diario.es publiqués en exclusiva que la parella d'Ayuso havia estafat 350.000 euros a Hisenda amb una trama de factures falses i empreses pantalla. Aquell mateix dia també va publicar una segona peça en què l'assenyalaven per haver cobrat 2 milions d'euros en comissions per contractes de mascaretes. Una hora i mitja després, la mà dreta d'Ayuso va enviar les amenaces a la periodista. El director del mitjà, Ignacio Escolar, denuncia que no és la primera vegada que els populars fan servir aquest tipus de pressió contra els periodistes que els molesten.
En el dia que avui, pràcticament 8:45 del matí, avui València tancarà l'últim cap de setmana de falles, i això vinculat a l'actualitat sempre és important, perquè bona part de les falles tenen a veure precisament amb la política o amb qüestions d'actualitat. Aquest any hi ha més de 700 monuments fallers, que es poden veure com sempre repartits als carrers. Hi ha falles espectaculars, moltes referències polítiques i d'actualitat. No hi falten els líders, precisament, ara que parlàvem d'Isabel Díaz Ayuso, apareix a les falles valencianes amb una destral tacada de sang i amb una bafarada on diu "se iban a morir igual", fent referència als morts dels avis a les residències durant la pandèmia. També apareix una falla de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz amb Carles Puigdemont, i n'hi ha una que és boníssima, l'heu de veure si no l'heu vista, boníssima, que és una rèplica fidelíssima d'un moment que potser recordareu, els crits d'una manifestant, una dona gran amb ulleres de sol i una bandera d'Espanya posada com a capa a plaça Sant Jaume de Barcelona protestant contra l'amnistia. Recordareu perquè era aquest moment. Recordeu aquella senyora cridant com, bueno, com si, en fi, com si li haguessin trepitjat un peu. Aquesta senyora que anava, insisteixo, igual la teniu al cap, eh? Ulleres de sol, bandera d'Espanya penjada com a capa a Sant Jaume de Barcelona, el novembre passat, quan va haver-hi les protestes contra l'amnistia, i cridant com si no hi hagués demà. Doncs hem fet una falla meravellosa, que l'heu de buscar a través de les xarxes. Veurem si la figura està entre les guanyadores, en tot cas els premis es donen. D'aquí una estona, a 9:45 del matí, si fos la guanyadora, evidentment hi hauria salvació, se salvaria de la crema, que és dimarts que ve, que és la diada de Sant Josep. Passa un minut de 9:45 del matí, de seguida les eleccions a Rússia i aquesta informació, aquesta entrevista que publica avui La Vanguardia a Margarita Robles, la ministra de Defensa, advertint del perill real d'una guerra a Europa.
Dani.
Sí?
He pensat que si vols em podries dir papa.
Com dius?
Si jo et veig com un fill i t'estimo com un pare, t'he sentit, no?
Tu no és que m'estimis a mi. Tu el que vols són els 17 milions.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Atenció, amants de Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Turiauto presenta la seva gran liquidació d'estoc. És ara o mai. Descomptes exclusius en models seleccionats. Només fins a final de mes. No deixis passar aquesta oportunitat única. Visita Turiauto abans que s'esgotin. A Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 65. Turiauto, concessionari Fiat, Alfa Romeo i Jeep. A Motorcat Premium, el teu concessionari oficial Volvo a la Catalunya Central, tenim unitats limitades en estoc a preus excepcionals només fins al 23 de març. Aprofita ara i marxa de vacances de Setmana Santa amb el teu nou Volvo. Només a Motorcat Premium. Visita'ns i informa-te'n a qualsevol de les nostres instal·lacions a Manresa, Igualada i Vic. Motorcatpremium.com.
Estàs buscant cotxe? A Romacuruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacuruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomacurumaMazda.com.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Passen 4 minuts a 8:45 del matí, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. És molt, molt inquietant la portada avui de La Vanguardia amb una entrevista a la ministra de Defensa, tota una ministra de Defensa, Margarita Robles, advertint obertament d'una amenaça de guerra a Europa. La màxima responsable política de l'exèrcit espanyol assegurant que el perill és real i avisant que la població no n'és conscient.
La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones en las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario, y que por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos, y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna.
Amenaça total i absoluta, diu Robles. De fet, explica a l'entrevista que estan molt centrats. És una de les grans preocupacions que té el govern d'Espanya, l'amenaça bèl·lica. A més, avisa que aquesta amenaça la perceben millor els països fronterers amb Rússia, però que avui dia, i torno a dir textualment, un míssil balístic podria arribar perfectament des de Rússia fins a Espanya. Advertència certament preocupant en un diumenge al matí de la ministra de Defensa, que coincideix en un moment que molts analistes parlen del rearmament bèl·lic dels estats europeus davant l'amenaça russa i de com s'ha enquistat el conflicte a Europa. En aquest cas, el conflicte a Ucraïna, perdoneu. Robles, amb això és clara, diu, Espanya no enviarà el seu exèrcit a terreny ucraïnès com sí que ho fa, per exemple, a França. De fet, també ha parlat el primer ministre francès, Emmanuel Macron, insistint avui en una entrevista que publica Le Parisien, que diu que no és el que vol fer, que no serà el primer a prendre la iniciativa, però que França està preparada per si en algun moment és necessari fer operacions militars a Ucraïna. Tot plegat en un dia que Rússia vota a les seves eleccions presidencials, Vladimir Putin tornarà a rebre el suport per governar 6 anys més, s'espera una àmplia majoria, l'oposició però està intentant mobilitzar els ciutadans contraris al president rus avui a les 12 del migdia, en un acte que han batejat amb el nom de Migdia contra Putin i que ha impulsat la vídua d'Alexei Navalny i que es pot convertir en un dels més potents que s'haurien fet contra el Kremlin des que Putin és al poder. En espera de la repercussió d'aquesta protesta, està seguint la jornada electoral el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo. Abel, bon dia.
Bon dia. L'oposició vol fer una demostració de força aquest migdia i ha convocat a la ciutadania a les 12 per escenificar una protesta encoberta als col·legis electorals. A més, alguns dels activistes més coneguts també demanen el vot per a Vladislav Davankov, el més jove dels 4 aspirants, entre cometes, a la presidència de Rússia. Maxim Katz, un dels opositors més reconeguts, que ara és a l'exili, feia aquesta crida.
La qüestió és que avui tothom vagi als col·legis electorals exactament a les 12 del migdia per fer l'acció de protesta més coneguda dels darrers temps. Una cua de persones que s'expressin contra la guerra i contra Putin.
A ciutats frontereres de Rússia com Bielgrad i Kursk, la situació és tensa després que les forces armades d'Ucraïna hagin intentat entrar en els darrers dies a territori rus i la seva artilleria hagi provocat la mort de civils.
Gràcies, Abel. De tot plegat en parlarem també amb l'Abel Gallardo, també amb Abel Riu, expert en afers post-soviètics i ètics, cofundador de l'Institut Catalunya Global en temps de tertúlia. I enmig d'aquesta creixent inestabilitat internacional, Donald Trump inflama encara més la campanya electoral nord-americana. Queden 8 mesos per les presidencials als Estats Units. Avui bona part de la premsa internacional parla d'unes declaracions escandaloses que ha fet aquesta matinada en un míting a Ohio. Molt estranyes, on Trump, i això és titular a tota la premsa internacional, ha dit que si no guanya les eleccions hi haurà un bany de sang. Textualment parla d'un bloodbath. Són aquestes declaracions que sentireu ara.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Hi haurà un bloodbath, és a dir, un bany de sang pel país. Ara bé, aquestes paraules i aquesta declaració que surt a tota la premsa internacional s'han de posar en context. Si mireu la declaració que ha fet en un míting, sembla més aviat una metàfora sobre la guerra comercial que hi ha hagut amb la Xina per la indústria automobilística, la construcció de, fins i tot, de fàbriques xineses a Mèxic. No tant unes declaracions literals d'un bany de sang, sinó ve a dir, si guanyo, evitaré que arribin els vehicles xinesos al mercat americà, si no guanyo hi haurà una massacre, hi haurà un bloodbath. Però s'entén És estranya, la declaració, però s'entén que no és literal. Però, en tot cas, en aquesta dialèctica sensacionalista, el candidat republicà també ha amenaçat dient que si no guanya no hi haurà més jornades electorals.
Si no guanyo, no crec que hi torni a haver eleccions mai en aquest país, m'enteneu? No hi haurà més eleccions, almenys unes que siguin significatives. Crec que el 5 de novembre serà el dia més important de la història del nostre país.
In the history of our country.
Trump també va anunciar restriccions més dures contra els immigrants il·legals en un missatge racista en qual els qualificava directament com a animals. I en gran plana internacional, 5 minuts i 3 quarts de 9, esperança a Gaza per la possibilitat d'una treva avui que reprenen les negociacions per mirar d'arribar a un alto al foc. Fonts egípcies apunten que la delegació israeliana es trobarà a Doha, al Qatar, i no al Caire, com s'havia fet l'últim cop. L'objectiu és respondre a la proposta que ha fet Hamas de no participar, que no participarà d'aquesta reunió. Inclou un alto al foc d'uns mesos i l'alliberament d'hostatges. Això després que Benjamin Netanyahu rebutgés l'última oferta. A banda dels israelians, també hi haurà en aquesta reunió responsables egipcis i del Qatar. Mentrestant, Open Arms ha celebrat l'èxit de la primera missió humanitària a Gaza per mar, després que ahir el vaixell que duien descarregués 200 tones de menjar. Aquesta matinada, de fet, una desena de camions ja han arribat amb aquest menjar al nord de la franja. Els primers convois que aconsegueixen arribar a aquesta zona sense incidents ni atacs. Ara l'ONG està preparant un segon paquet amb 400 tones més d'ajuda humanitària que sortirà els pròxims dies des de les costes de Xipre, Ana Salvador.
Tot i el triomf de la missió, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, reclama que el seu vaixell no sigui l'únic en fer servir aquest corredor marítim.
Estamos muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de haber conseguido abrir esta lata. Este corredor puede ser utilizado por otras organizaciones, por estados. No creo que sea más difícil de lo que nos ha sido para nosotros, que somos una modesta organización con un barco del año 74 y una plataforma del año 72.
Per altra banda, un altre vaixell amb ajuda humanitària, que no és d'Open Arms, però que també compta amb la col·laboració de World Central Kitchen, ja ho té tot a punt per salpar de Xipre cap a Gaza amb 240 tones de menjar.
4 minuts i 3 quarts de 9, un parell de punts més en clau internacional. D'una banda, que a Islàndia aquesta nit hi ha hagut una altra erupció del volcà Grindavík. És la quarta des del mes d'octubre. Les imatges són espectaculars. Segurament ha estat la més forta, segons informa l'Oficina Meteorològica del país. 700 persones estaven prop de la zona del volcà i han estat evacuades. En aquests moments la lava continua a direcció sud-est a una velocitat d'un quilòmetre per hora i si segueix així els experts donen per fet que arribarà fins al mar. I un altre punt, atenció a aquesta informació que publica el diari Le Monde i que ens pot afectar i que torna a posar el focus en aquesta màfia marsellesa de la qual ens alertava fa just una setmana el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, aquí al Via Lliure. Chacón ens deia que l'entrada d'aquesta màfia és la principal o una de les principals preocupacions dels Mossos, perquè és una màfia vinculada al narcotràfic molt violenta i que està utilitzant Catalunya com a lloc on ajusten comptes entre ells. Doncs bé, segons Le Monde, la policia francesa hauria detingut 13 membres de la màfia anomenada DZ, una de les més importants a Marsella, acusats d'un intent d'assassinat de finals de gener a Empúria Brava. Serien 10 homes i 3 dones entre 15 i 25 anys que van provocar un incendi a l'empresa de la víctima, un home marsellès de 43 anys, tot plegat relacionat amb el tràfic de drogues. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'un incendi dins una casa que hi va provocar la mort d'una dona a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
Va passar en una casa unifamiliar de dues plantes entre el carrer Duran i el carrer de la Verneda. Els bombers van rebre l'avís poc abans d'un quart de 10 del matí. Segons publica el diari Segre, quan els bombers van arribar a l'incendi estava confinat al lavabo de la casa. Els agents hi van treballar amb 7 dotacions i van trobar el cos de la dona durant les feines d'extinció. Fins al lloc també hi van anar dues ambulàncies i un helicòpter del SEM.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal que feia robatoris amb força a domicilis a Catalunya, Astúries i també Cantàbria.
Hi ha 9 detinguts, són 7 homes i 2 dones a qui acusen de 22 delictes de robatori, la majoria comesos a Catalunya. També els investiguen pels delictes de pertinença a grup criminal, receptació i falsificació documental. Els acusats entraven a les cases per robar objectes de valor, com joies, aparells electrònics i diners, entre d'altres. En algun dels casos, les víctimes van sorprendre els lladres que després van fugir. A casa nostra feien servir el transport públic per desplaçar-se. De fet, el seu radi d'actuació sempre era al voltant d'estacions dels ferrocarrils o de rodalies. Els detinguts ja han passat a disposició judicial.
I els trens de ferrocarrils tornen a circular amb normalitat mobilitat entre Balaguer i Lleida Pirineus després que ahir es va interrompre la circulació durant bona estona per un cotxe que va caure a les vies a l'altura del col·legi, al Segrià.
Va passar abans de les 7 de la tarda i no hi va haver ferits. El tall es va allargar durant una mica més d'una hora. Mentre retiraven el vehicle, Ferrocarrils va haver d'habilitar transport alternatiu amb autobusos entre totes dues estacions.
Per cert, encara parlant de les comunicacions, Renfe ha anunciat que augmentarà l'oferta entre Barcelona i Madrid, afegint un AVE a les 5:40 del matí de dilluns a dijous, un servei que es posarà en marxa a partir del 8 d'abril, d'aquí menys d'un mes. Seria el primer tren del dia, 5:40 del matí, s'aturaria a Saragossa a les 7 i arribaria a les 8:20 a Atocha. D'aquesta manera, la companyia avança 30 minuts l'arribada del seu primer tren del matí a Madrid. Pràcticament 3:15 del matí, malgrat el temporal de la setmana passada, la sequera continua fent estralls. Avui és molt interessant llegir a La Vanguardia que Barcelona ha decidit anar regant un de cada 3 arbres després de detectar que en els últims 10 mesos han mort 2.000 exemplars a la ciutat. 2.000 arbres. És una mesura que busca que part de l'arbrat sobrevisqui a l'estiu. És a dir, dels 250.000 exemplars que té Barcelona, el consistori n'està regant 85.000. D'aquests 85.000, només 17.000 es beneficien de la xarxa de distribució d'aigües freàtiques. Per això l'Ajuntament ha activat aquesta operació per mirar de salvar els arbres regant-los amb camions cisterna. Encara sobre la sequera, una setmana després que el govern donés llum verda a l'ús de desalinitzadores privades en l'hostaleria, la iniciativa ara mateix té poca acollida. Només el sector turístic a Lloret, a la Selva, ha fet pinya per pagar el 1,5 milió d'euros que costa aquesta infraestructura mòbil per omplir piscines aquest estiu. La majoria d'establiments consideren que l'aposta és massa cara i poc àgil. El sector agraeix, això sí, la línia d'ajudes que els ha ofert el govern per fer reformes que millorin la sostenibilitat dels allotjaments.
El president del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Miquel Noguer, explica a RAC1 que ara mateix, més enllà del cas de Lloret, no hi ha un interès generalitzat per aquest tipus de servei.
És bàsicament aquest tema de reomplir piscines i aquestes necessitats que puguin tenir hotels i càmpings. I això, en aquest moment, que puguin replantejar-se en altres llocs, no en consta.
El president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Òscar Stover, apunta el cost elevat i la lentitud del procés.
Pot estudiar, primer, el que val adquirir-ne una i, segon, que un cop adquirida, el procés per extracció d'aigua de mar és lent i farragós, avui dia avui.
No és una mesura a curt termini per tot el procés administratiu que comporta.
I Francesc Pintado, del Gremi de Restauració de Tarragona, celebra les ajudes que ha rebut el sector especialment per millorar la infraestructura.
Mesures de reducció de consum d'aigua doncs, són molt benvingudes. El canvi de banyeres per plats de dutxa, no? Que doncs, segurament és un moment per fer un esforç.
També veu amb bons ulls que aquests ajuts es donin de forma més equitativa, tenint en compte totes les reclamacions i dividint la subvenció entre tots els interessats.
I un últim apunt abans de passar a la cultura i també als esports. El sector privat triplica el nombre de places d'hospital de dia que té la xarxa pública per tractar els trastorns de conducta alimentària. El sector privat triplica el nombre de places dels hospitals de dia públics. El desequilibri és tan gran que la principal empresa privada per tractar aquests trastorns, l'ITA, té més places que tota la xarxa pública. El dèficit de llits i llistes d'espera, que poden arribar a ser d'entre un mes i mig i dos, si no es considera cas preferent, fan que moltes famílies es veuen obligades a recórrer centres privats on el tractament costa milers d'euros. De fet, fins i tot hi ha pares que han hagut d'hipotecar-se per poder ingressar-hi els seus fills. Tot plegat mentre els diagnòstics continuen a l'alça, en només 4 anys els casos de trastorns de conducta alimentària s'han duplicat. Per la seva banda, els experts denuncien que la sanitat pública, la freqüència de visites està molt per sota del que tocaria. Marina Arbós.
Una situació que s'agreuja per la falta de llits als hospitals amb unitat especialitzada per tractar els trastorns de conducta alimentària. Salut no en té cap de dedicat exclusivament a casos de TCA i en el cas d'hospital de dia només hi ha 123 places públiques. Això fa que moltes famílies no tinguin alternativa i hagin de triar-ne un de privat on els costos són molt alts. Segons ha pogut saber RAC1, un mes a ITA costa prop de 4.500 euros i abans s'hi ha de deixar una fiança de més de 3.000. El coordinador de l'àrea de salut mental de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, Roger Vallès, explica RAC1 que és perillós que la cura d'una malaltia com aquesta depengui dels diners de cada família.
Estem parlant de tractaments que són extremadament costosos, que suposen un esforç molt important per les famílies i que, a més, introdueixen un factor de desigualtat perquè no tothom s'ho pot pagar. I estem parlant de trastorns que realment són importants i que, per tant, han de poder ser abordats en tot l'espectre de la població, els que tenen més diners i els que en tenen menys.
Tot i que la pandèmia va ser un detonant perquè es disparessin els diagnòstics de TCAs, la tendència continua a l'alça. Només el 2022 van augmentar un 15%, la majoria noies d'entre 10 i 19 anys.
Des de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia aplaudeixen el pla de xoc del govern per ampliar l'atenció especialitzada, però avisen que no n'hi ha prou i que hi ha moltes famílies que no s'hi poden acollir. Per això aposten per mirar de rebaixar l'edat d'accés a l'assegurança escolar, que permetria garantir part de l'atenció sanitària privada que cobreix a partir de tercer d'ESO. N'ha parlat a RAC1 la responsable del Servei d'Atenció a Persones Afectades i Familiars de l'entitat, Bàrbara Alcaide.
S'han d'adequar els ajuts a la realitat. Abans l'edat d'inici de la malaltia estava al voltant de 14 anys, però és que ara la mitjana d'edat allò és de 12 anys, i per tant que fa una família que fins que el seu fill o filla no arribi a tercer de l'ESO, doncs hagi d'atendre-ho.
La mitjana d'edat, ens explica, ho sentíem, mitjana d'edat de 12 anys d'aquests trastorns de conducta alimentària. Des de l'associació recorden que no atendre a temps un cas d'anorèxia nerviosa podria desembocar en un quadre greu de pèrdua de pes que posi fins i tot en risc la vida de la persona que té aquest trastorn. Per cert, avui a partir de la una del migdia, vinculat a aquesta qüestió, parlarem amb Paula Valls, la cantant de Manlleu, que la setmana que ve presenta el seu nou disc, que és fantàstic, a Barcelona, i a qui després del confinament li van diagnosticar precisament l'anorèxia. En aquest nou disc hi explica la seva història fins la recuperació. 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, la informació cultural, l'èxit del Cap Butaca Buida i l'estrena a RAC+1 del nou podcast d'Albert Pla.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet d'Ametller Origen és vintage, però mola perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Estrena fort aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics, com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Arribarem a les 9 del matí, en el dia que avui a RAC+1 hi trobareu i es presenta Els viatges d'Albert Pla i Xavi Bundó, un recull dels millors moments de les classes magistrals que ens fa l'Albert Pla habitualment els diumenges cada 15 dies aquí al Via Lliure. La secció, sabeu que es diu No em vinguis amb històries, però n'hem extret petits fragments de les històries més interessants, els viatges que munta l'Albert Pla, viatges extraordinaris, i els hem donat vida pròpia, que trobareu a RAC+1, els trobareu tots. Per exemple, un d'històric que hem sentit una pila de vegades, que és l'assalt a la redacció de RAC1 per part d'un exèrcit assiri.
La planta 15 de l'edifici del Comte d'Ogudó a la Diagonal de Barcelona està sent atacat per un escamot d'assassins perfectament sincronitzat. El caos apodera de RAC1, crits, sang, tiros, mort,
ens va matar tots, em sembla, aquell dia. Però també el dia que el Pla, el Basté i jo ens vam perdre per Islàndia la visita del Museu del Prado de nit sota la pluja, o bé el gran viatge que vam fer en batiscaf al fons de la fossa de les Marianes.
I per fi, Xavi, Xavi, arribem al fons de la fossa. 11.000...
Us ho recomano, eh? Us ho recomano. RAC més 1, els viatges d'Albert Pla i Xavi Bundó, fins a 15 històries diverses, manera diferent de conèixer de primera mà capítols inversemblants de la història de la humanitat. A partir d'avui, i de forma periòdica, els anireu tenint en forma de podcast a RAC més 1. I en plana cultural, la primera edició del Cap Butaca Buida arriba als 55.000 espectadors, rècord mundial d'assistents a teatres en un sol dia. Ho ha confirmat aquesta xifra la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, que ahir explicava que la valoració que han fet des del sector és molt bona, que s'han acomplert les expectatives.
La festa que hem decidit organitzar ha traspassat el sector i ja és una festa de ciutadania i que tothom està emocionat, que està orgullós d'assistir avui a la Diada Nacional del Teatre per celebrar aquest Dia Mundial del Teatre que tenim a tocar. Catalunya ha fet el rècord mundial d'assistents en un sol dia a les funcions de teatre.
Impressionant, eh? 55.000 espectadors, èxit rotund a 145 espais escènics de tot el país, més de 170 obres per fer aquest rècord mundial possible. L'any que ve la campanya, per cert, es tornarà a fer el Cap Butaca Buida el dia 22 de març. Això quan ahir Joel Joan passava pels micròfons del Via Lliure, després és que la segona part d'Escape Room estigui sent tot un èxit al Teatre Condal. L'actor i director destacava, a més, que estan rebent la visita del públic molt jove.
Són més purs, no els hi cal tanta tonteria, i que vinguin, disfrutin, aplaudeixin i vegis que tenen ganes d'un altre dia repetir l'experiència d'anar a un teatre. Un costat està sent marcat, estàs creant públic perquè més endavant el públic apreciï el teatre i digui uau, és que anar al teatre és la bomba.
Per cert, no us perdeu l'entrevista d'ahir de Joel Joan, de veritat, recupereu-la perquè va tenir moments boníssims i entre altres quan es va reconèixer que estava fart de ser català i d'haver de lluitar per tot, així ho deia.
És horrorós ser català, i és que m'encantaria ser de Càceres, tio. Però tu saps la tranquil·litat que ha de ser, tio, llevar-te... Exacte, al matí, no haver de defensar la llengua, no patir que perquè et manifestes, et fotin a la presó 3 anys i mig, que no has de lluitar per les coses més bàsiques i que hi pot haver més sentit de l'humor. Clar, és un país molt estressat, el nostre.
Déu-n'hi-do, eh? De veritat, recobreu la conversa amb Joel Joan ahir en aquest programa al Via Lliure. I encara un apunt de teatre, avui arrenca la Passió d'Olesa de Montserrat. Per donar la benvinguda a la nova temporada, els organitzadors han fet una catifa a les portes del teatre amb 500 pans. L'intenció és representar, evidentment, els que va repartir Jesucrist. Aquest any, segons l'organització, s'ha ampliat l'equip de direcció d'Olesa per millorar les emocions dels personatges. Al capdavant de l'equip creatiu hi ha Xavier Pubill, net de l'autor del text de l'obra original, i també Joan Gil. En total es faran a Olesa de Montserrat 8 funcions de la Passió fins al dia 1 de maig. 4 minuts i les 9, el Saló del Còmic i el Saló del Manga volen que l'Ajuntament de Barcelona dediqui un semàfor o un carrer a Akira Toriyama, el creador de Bola de Drac i del Doctor Slum, que va morir fa 2 setmanes. Agafant la proposta, de fet, que llançava fa uns dies des del Via Lliure el director de continguts del Saló del Manga, Oriol Estrada, la directora general del Saló, Meritxell Puig, assegura a RAC1 que seria una decisió molt encertada tenint en compte l'impacte de la seva obra a Catalunya. Tot i que encara no han fet la petició formal, els impulsors s'han reunit per llançar la proposta coincidint amb el 30è aniversari del Saló. Fins i tot han pensat un espai concret on es podria fer aquest homenatge amb els semàfors.
Fins i tot vam posar a la llista emplaçaments possibles, no?, dels semàfors com Passeig de Sant Joan, que és el nostre triangle friqui, o el Mercat de Sant Antoni, que és on va començar tot el tema del canvi de fotocòpies, després de cromos, i quan ja va sortir el manga aquí, doncs de tot el material de Bola de Drac.
L'Ajuntament, per la seva banda, assegura a RAC1 que la ponència del nomenclàtor de la ciutat el que exigeix és un mínim de 5 anys des de la mort de la persona que tingui la medalla d'or de Barcelona. En el cas del semàfor, la proposta dependria de la mobilitat i els tràmits, en aquest cas, serien una mica més senzills. Precisament parlant de dibuixants, que en aquest cas tenen un semàfor, avui La Vanguardia publica part de l'últim Mortadelo que va dibuixar Francisco Ibáñez, que és un clàssic d'aquests d'Ibáñez, que eren els dels Jocs Olímpics. Es titularà París 2024, i tot i que és inacabat, l'il·lustrador no el va poder acabar, l'editorial Bruguera el publicarà el dia 4 d'abril. En l'entrevista que hi ha a La Vanguardia, la filla d'Ibáñez diu que a partir d'ara el que li agradaria a la família és que no hi hagi nous mortadelos fets per altres dibuixants, sinó que rediti l'obra que va fer el seu pare. I dos apunt, i un apunt més abans de passar a l'agenda del dia i a la música. Ha mort Nemesi Solà, un gran referent de la cultura popular a casa nostra, activista defensor dels drets culturals i nacionals catalans. Avui ho explica VilaWeb. Hi haurà gent que no conegui Nemesi Solà. Hi ha un episodi brutal de la història de la biografia de Nemesi Solà, que és que va ser l'autor, també intel·lectual, del segrest de la Mare de Déu de Núria de l'any 67, un dels episodis llegendaris de la seva vida i també de la lluita antifranquista a Catalunya. Ho va fer per impedir que el franquisme fes servir la Mare de Déu de Núria per legitimar la dictadura amb una missa militar. Segons va explicar una entrevista també a VilaWeb el 2016, Nemesi Solà va robar la Mare de Déu, la va robar per dignitat. Ho va fer amb una preparació meticulosa acompanyat de tres antifranquistes i se'l van endur i van amagar-la durant anys, la Mare de Déu de Núria. Després la van retornar. L'activista, per cert, Nemesi Solà, havia rebut el Premi Joan Amades i la Creu de Sant Jordi el 2018 per la seva trajectòria. Avui es farà la vetlla a Barcelona, demà a les 4 de la tarda una missa a l'església de Sant Pere Pescador. I en plana musical, The Page Mode van omplir ahir el Sant Jordi en el segon concert a Barcelona en menys d'un any.